I abans ja ho anunciàvem, que a les 10 i poc vindria la Maria Batet. I no hem dit res més, només hem dit que la Maria doncs, ens dona molta energia i ens fa reflexionar molt i aprenem coses noves. Bon dia.
Que bé.
Has vist que bé que et venem aquí?
M'encanta aquesta presentació, m'encanta.
I ara tu ens has de presentar el que ens portes avui. De què parlarem?
Bé, doncs, com que avui és el darrer dia que, no, que compartim aquest espai i durant tots aquestes, em sembla que han estat 4 dies que hem parlat en aquest espai sobre això que li hem dit del desenfoca't, no?
Sí.
I que ens semblava que era una activitat fantàstica per l'estiu, així va néixer, i ara dius, i ara que ja estem en ple inici de curs...
Que ja quasi que no és estiu, eh?
Ja, ja sembla que això... Ja quasi que no és estiu, ja ha passat la festa major, doncs què podem fer per seguir aprofitant els avantatges que ens aporta, no? Aquest saber desenfocar-nos quan cal.
Doncs som-hi. O sigui, la qüestió és, no només ens hem de desenfocar a l'estiu, sinó també a l'hivern, no?
Efectivament.
I ens hem de començar això, a preparar per la rutina.
Això. Llavors, la rutina, mira que és una cosa... Jo crec que totes i tots hem viscut aquesta sensació després de l'estiu, de que no hi ha horaris, de que anem una mica desorganitzats. Aquella sensació de dir, ai, tinc ganes ja de que tot vagi a l'hora.
Sí, els dilluns, això, els dimarts, pilates, els dimecres, sí.
I les hores de menjar, el que toca, no?
Sí.
O sigui, perquè la rutina ens endreça i ningú... O sigui, has de fer menys esforç. Has de pensar menys què he de fer, no? Perquè hi ha una rutina que ja et ve estructurada. Jo he treballat moltes vegades amb gent que està sense feina, amb persones que estan a l'atur, no? Mm. I una de les coses més, a part, evidentment, de la part econòmica i tot això, hi ha una part molt important, que és que es trenca la rutina, que no hi ha alguna cosa fora que organitzi les teves hores del dia, no? Quan tu treballes, doncs hi ha 8 hores al dia que tu ja no cal que rumis què has de fer perquè ja venen organitzades, no? Quan tu no tens una rutina, doncs això moltes vegades ens desestructura, no? Mm. Amb els nens petits, el que està molt bé és educar-los en rutines, perquè això els hi dona molta seguretat. Sé que sempre he de fer això, no? I per tant això dona seguretat. Però què passa amb la rutina? Doncs que quan la rutina es converteix en un solc... Saps què és un solc?
No sé què és un solc. No.
Jo que vinc de pagès...
Sí?
Casament han sigut pagesos tota la vida. Faig un parèntesi, eh?
Sí, sí.
Doncs jo me'n recordo quan era petita que acompanyava l'avi a l'hort i aleshores, per regar l'hort, es feien solcs, que era que es cavava un tros de terra i era per on passava l'aigua per regar, no? I l'aigua passava per allà. Era com fer... Com un rec, efectivament, eh? Doncs allò eren els solcs. Vale. Clar, l'aigua només passa per allà i no pot passar per un altre lloc. De fet, per això es fan els solcs. Val?
Hmm.
Vale. Doncs el risc de les rutines és que facin solc. Vol dir que la nostra vida passi només per allà.
I que no puguem agafar nous camins i que només ens centrem en aquest solc, en aquest solc, en aquest solc, no?
M'has entès estupendament bé.
I llavors, podem
què
fer?
Passa, això? Oi? O sigui,
clar.
Ja es veu, oi, que quan la teva vida està... tan enfocada i tan organitzada en solcs, quan hi ha un petit entrebanc...
Tot es desmorona.
I ho vivim dramàticament.
Sí, la gran tragèdia grega de sí, quan les coses no són just com tu estàs acostumat a que estiguin, que passin per aquest camí, no?
Clar. Per tant, hem de, evidentment, tenir rutines, però... tenir espais per desenfocar-nos, per trencar rutines, eh? I que entrenar el nostre cervell a que sigui doncs, capaç de viure amb la flexibilitat, amb l'adaptació, tot això. Abans d'obrir micròfon, tu i jo parlàvem, no?, de que les generacions joves, el vostre itinerari professional no és una línia recta, no és un solc.
No és com allò d'abans, que acabaves la carrera, ja tenies la feina fixa, et compraves la casa, la hipoteca i tenies fills, no? Ara passes per 1000 camins diferents, molta gent se'n va, molta gent torna...
Val? Per tant, ens va molt bé la metàfora aquesta del solc, no? O sigui, la meva generació estàvem molt més acostumats a unes vides molt més pautades. I quan això s'ha trencat, doncs hi ha persones que conviuen molt malament amb la incertesa. Perquè estava tot molt amb solcs, no? I en canvi vosaltres, és veritat que us costa molt més mirar a llarg termini, però alhora sou molt més despresos, sou, teniu molta més capacitat d'adaptació, de viure en situacions doncs, que a nosaltres a vegades dius no, ui, això se'm faria molt gros, no? Jo crec que per la societat en la que estem vivint això va molt bé.
Sí, que ara, en realitat, potser no som tant nosaltres, sinó les circumstàncies que ens han convertit en una mica supervivents i d'haver-nos d'adaptar a tot, no? Però els joves en general, doncs, estem trampejant molt millor aquests solcs.
Fixa't que Darwin ja deia que el qui sobreviuria no seria el més fort, sinó el que tingués més capacitat d'adaptació. Les espècies al llarg de la humanitat no han sobreviscut els més forts. Mira els dinosaures, pobrets, no? Sí. Sinó que han sobreviscut els que han estat més capaços d'adaptar-se. Doncs jo crec que aquesta teoria continua sent bona avui.
I bé, ara, clar, ens deia, sí, hi ha persones que estan molt acostumades, sobretot, a estar amb aquests solcs, anar amb un camí bastant recte i no saps d'on sortir-ne, però tu el que ens has de fer és portar solucions, no, Maria?
Ara, això mateix. Vinga. És que solucions són, mira, petites coses que ens poden ajudar quan tenim aquesta sensació de que la rutina arriba un moment que ens desmotiva, que ens bloqueja, que ens fa enfocar només en els problemes, no? I que només veiem això, problemes. Bueno, doncs la idea és dir, escolta, per què no, en comptes d'enfocar-nos en el problema, tenim aquesta capacitat d'obrir la ment i d'enfocar molt més enllà, no? De desenfocar del problema i enfocar molt més enllà, no? Per posar una metàfora, una altra metàfora. Tots coneixem el que és una forquilla i una cullera, oi?
Sí.
Val. Doncs quan tenim mentalitat de forquilla, què fem? Punxem, no? Directe al problema. Punxem directament. La mentalitat de cullera és que som més capaços de barrejar. I, per tant, hi ha moltes més possibilitats. Quan barregem, hi ha més possibilitats.
O sigui, millor fer servir cullera que forquilla.
Millor fer servir forquilla i cullera.
Ah, les dues coses.
Clar, perquè aleshores podem concentrar-nos quan cal i desconcentrar-nos, barrejar, obrir possibilitats quan cal. És a dir, saber jugar amb això, saber jugar amb la forquilla i la cullera, doncs és el que ens dona possibilitat de menjar millor. De menjar-nos la vida millor.
De menjar-nos la vida. Vera, però, clar, aquí estem fent moltes metàfores, però jo vull coses més reals, més de dir, això ho puc fer.
Vinga, mira. Habitualment tenim unes agendes que estan superpautades, no? De 9 a 10, sóc a la ràdio, després a les 10 tinc una reunió, no? Ens pautem l'agenda d'una manera en què si ens la mirem d'una manera més freda, no sé com dir-ho, veiem que està plena d'activitats. O sigui, pautem la nostra agenda en base a les coses que hem de fer. Val?
Sí.
Doncs imagineu-vos que en comptes de fer això, programéssim... Jo no dic que això ho deixem de fer, però dic, a més de fer això, poguéssim organitzar la nostra agenda per capes. Què vol dir per capes? Doncs mira, imagina't que tu et veus l'agenda de la setmana i dius, puc garantir que durant tota la setmana hi ha estones per fer tasques, per fer activitats, venir a la ràdio, anar a la feina, una reunió, vale. Però que també hi ha una capa durant tota la setmana d'estones per aprendre.
Per aprendre el que sigui.
El que sigui, a llegir, a tocar la guitarra, a fer zumba o filosofia, jo què sé. És a dir, aprendre el que et vingui de gust. Però estones d'aprenentatge, que ja es veu que el nostre cervell no té la mateixa activitat quan està fent, que quan està aprenent. És una altra manera de fer funcionar el nostre cervell. Imagina't que una altra de les capes fos l'amor, fos estimar. És a dir, que tu puguis garantir que durant tota la setmana has dedicat temps a estimar. Estimar a qui? Pues a qui tu vulguis.
Sí, als amics, a la plena, al gos.
Al periquito, exacte. O sigui, a qui tu vulguis, no? Però que tinguis la sensació que has destinat temps a estimar, per tant, vol dir estar, no? I una altra capa podria ser la de la distracció. Temps per distreure'ns. Fixa't que és una altra manera d'organitzar l'agenda, no?
Sí.
Vale? Hi ha temps per fer tasques, temps per aprendre, temps per l'amor i estimar i temps per la distracció. Aquesta seria una manera. Hi ha una altra manera d'organitzar l'agenda per capes. Què és? Una capa seria les coses que faig amb les mans. Que sempre hi hagi coses que has fet amb les mans. Perquè la millor manera de distreure el nostre cervell és fent anar les mans. Quan tu estàs... És igual.
Sí, un ganxet...
Un ganxet...
Això és una cosa que aniria molt bé o fer, doncs, alguna manualitat, o si no, també tocar la guitarra seria considerat les mans, o fixa't, piano...
Fixa't, les estem dient totes,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Quanta gent no diu, és que jo faig això perquè em relaxa.
Sí.
Mm? Perquè la millor manera de distreure la ment és fer anar les mans. Eh? I pot ser dibuixar, pot ser fer això que dius tu, fer ganxet, pot ser tocar la guitarra, un instrument... Pot ser el que tu... Pot ser rentar plats, eh?
Home!
Aquesta no té tant de glamour.
Posats a triar, sí. No és la que triaria, no és la que triaria.
Per tant, una capa seria coses que fem amb les mans. Una altra capa són coses que fem amb la ment. Mm? I aquí estaria, doncs, tot el pensament, tot l'aprenentatge, també, no? Tot el que fem amb la ment. Una altra capa podria ser coses que fem amb el cos.
Esport seria...
Aquest estaria dintre d'aquesta categoria, l'esport, el ball, el caminar... Ja n'hem parlat molts dies del caminar, també. Mm. I una altra capa, coses que fem amb el cor, no?
Amb el cor.
Amb el cor. Clar, doncs, el que pot ser compartir amb els altres, el que pot ser donar, el que pot ser, no sé, coses solidàries, el que pot ser... És igual, hi ha mil coses que fem amb el cor, no? Mm. Per tant, és una altra manera. Mm.
Ara, però, no vull ser aguafiestes, que sí. Se'n diria. L'altre dia vaig veure un tuit que m'ha cridat molt l'atenció i que deia és que preteneu que tinguem 8 hores de feina, treballem 8 hores, que tinguem temps de fer esport, de pagar la llum, que ara mateix, de pagar la llum, de pagar el gimnàs i de tenir fins i tot temps d'estar amb els altres i de veure una sèrie a Netflix. És com, a vegades, que sembla impossible arribar a tot.
Sí, però fixa't que això no... O sigui, no és una qüestió de dir... Això que jo he dit, aquestes capes, no hi posem temps. O sigui, no és dir de 10 a 12, ment. De 12, cos. No, sí. És dir, si jo em miro l'agenda, imagina't que hem pintat de colors aquestes capes, no?
Sí.
Que tu vegis que hi ha un equilibri. Perquè al final, en l'equilibri, en el punt mig... Està la virtut, no? Ja ho deia Aristòtil. En el punt mig està la virtut. I, per tant, ni molt d'una cosa ni molt d'una altra. Jo dic això perquè, si no, tendim, precisament, perquè hem de pagar factures, perquè hem de fer mil activitats, tendim a organitzar la nostra agenda només amb el fer. Només amb les activitats, no? Només amb allò que... I ens queda poc temps per coses que moltes vegades ens aporten més benestar.
I que ens donen un xute d'energia. De vegades una conversa amb els amics, si fa molts dies que no els veus, dius, ostres, això m'ha donat la vida.
Clar, això no val diners, no? Mm. I en canvi són coses que ajuden a pagar factures, també, eh? Vull dir, sí. Ho dic en sentit metafòric, no? Vull dir que ja sé, eh? Que, és una, que vivim en un entorn en què costa molt tot. Mm. Però justament per això hem de buscar aquest tipus d'activitats que moltes vegades són molt transformadores, no? O sigui, ens fan estar bé. I és que això també és molt important, eh? Perquè els problemes s'acaben suportant millor si et sents amb un cert benestar, no?
I ara que estàvem parlant això d'organitzar-nos l'agenda també per capes, de que no només siguin fer, sinó també tenir temps per les mans, pel cor... Clar, ara posem-ho a la pràctica. Tu tens una agenda del mòbil, una agenda doncs, física... Com ho fas, allò? Com te l'organitzes?
Mira, jo... La primera cosa és ser-ne conscient, no? Llavors, si això que has escoltat t'agrada, no facis res més del que ja estàs fent. Jo sempre recomano portar, a part de l'agenda del mòbil, que és molt pràctica, tenir sempre algun suport en paper, val? Perquè no és el mateix la visualització que fem sobre paper o la manipulació que podem fer, podem tocar, podem tatxar... Doncs això, el nostre cervell es concentra molt millor amb el contacte del llapis, qui diu llapis, diu rotulador, amb el paper, que mirant una pantalla. Això està molt demostrat. Val? I, per tant, jo recomano molt tenir alguna cosa en paper, també. Doncs, responent al que em dius tu, jo el que faria per ser-ne conscient és pintar. Val? Tu imagina que dius, a les activitats de la mà seran activitats vermelles. Les activitats de la ment seran activitats blaves. Les activitats del cos seran activitats verdes i les activitats del cor seran activitats, jo sé, roses.
Roses, vale? Home.
Llavors, t'agafes la teva agenda i te la revises i dius, ai, mira, això que he fet, va, pintadet d'un color. Això que he fet, pintadet d'un altre. I que visualment tu vegis que allò té un equilibri. Dius, ostres, si m'ha quedat tot vermell, que són les del fer, no?
Sí.
O sigui, aquí només hi ha vermell. No he fet res pel meu cos. O no he fet res per la meva ment. Val? I aleshores dius, doncs la setmana que ve, tu continua portant la teva agenda, però sigues conscient de que hi falta alguns colors.
I anar posant una mica de color a aquesta agenda.
Això podria ser una manera, eh? Vull dir que no es tracta de dir, no, ara aquesta dona m'està dient que agafi una altra agenda, que ho faci tot diferent. Sí. No. Pinta-ho.
Pinta.
Fes-ho evident.
Doncs ara que molta gent va a les papereries a comprar retoladors, a comprar llapisos pels infants, doncs també es poden comprar alguna cosa per ells.
Això mateix.
I això és per totes les edats, no?
Això és per totes les edats.
No hi ha...
De fet, és més per grans que per petits i joves, eh? Que molt joves o jo els dius això, dius, vaya cosa més friqui m'acabes d'explicar.
Algú dirà, ara jo pintaré aquí l'agenda.
Sí.
La Maria que em fa fer feina extra. Bé, i tot això... fer l'agenda per capes, organitzar-nos el temps per tenir temps per tot, per tenir temps per nosaltres, hi ha d'haver un objectiu final. Què ens ha de portar això? Quins beneficis ha de tenir?
Mira, al final tot això jo crec que ens ajuda a millorar la nostra capacitat de pensar i sobretot de pensar d'una manera més oberta. És el que en diem d'una manera més creativa. El que passa que a vegades si fem servir la paraula creativitat la gent ho associa molt a l'art o ho associa a determinades activitats, no? Mm. A mi m'agrada explicar la creativitat com la capacitat de veure possibilitats i alternatives, no?
És sigui a dir... on sigui.
Clar.
Sí, qualsevol persona, tant a casa seva com a la feina, al final, no només has de ser un creatiu, això, crear un anunci, per exemple, per deixar anar la teva imaginació, no?
Efectivament. Molta gent que ens escolti i que ara mateix estigui a casa, doncs estic segura que aplicarà la seva creativitat avui mateix a l'hora de dinar. Quan dius, ostres, quasi no tinc res a la nevera, però obres la nevera i amb el que hi ha ets capaç de cuinar un plat. I a més estupendo, no?
Això és la creativitat en estat pur.
Això és creativitat en estat pur, efectivament, no? És dir, com ho faig amb el que tinc per generar una nova possibilitat. I, per tant, a mi em sembla que tot això que estem explicant i que hem explicat durant aquest estiu ens permet tenir aquesta ment que no va per solcs, això que dèiem, no? Mm. Sinó que té aquesta possibilitat d'adaptar-se al moment, a les circumstàncies, als recursos que tinc, i amb el que tinc, veure moltes possibilitats. De fet... els moments de tristesa i de... No vull fer servir la paraula depressió, però vull dir impossibilitat, això. Aquesta seria la idea, no? Quan tu veus que qualsevol problema és impossible, vol dir que has perdut la capacitat de veure possibilitats. Bueno, de fet, no? Impossible és la negació de la possibilitat. Val, doncs això ens encalla moltíssim. Quan dius que no hi veig cap sortida... Clar, quan més entrenat tens el teu cap per veure aquestes possibilitats, més capacitat tens per sortir-te'n de situacions complicades, siguin les que siguin. No sé si ha quedat així molt teòric això, però és així, eh? No és un optimisme, no és un fals optimisme, no, tot anirà bé, no, igual no va bé. Però l'important és veure camins i possibilitats.
Els camins d'aquests que ens parla la Maria, que sobretot el que ens explica és que no cal anar per un sol camí, sinó trobar doncs, els nostres moments per anar marxant d'aquest camí que està tan dibuixat i sobretot doncs, que sempre ens han marcat allò de acaba la carrera o el que sigui, fes una feina, fes una casa, fills, aquesta rutina que sembla que ja els més joves ja van doncs, desapareixent d'aquest camí. Bé, Maria, abans de que marxis, m'agradaria una mica doncs, acomiadar-te com Déu mana i fer una mica de balanç d'aquestes quatre sessions que has vingut i que ens has omplert ens has omplert de vida, de tots aquests dies que has vingut, què creus que és el missatge que més has volgut transmetre i que vulguis refermar? Una mica ja ho hem entès, eh? Però que des de casa digui, escolteu, aprofito que tinc la ràdio per deixar-vos molt clar això.
Bé, jo diria que... A veure si som capaços de no anar en pilot automàtic. No? Potser aquest seria el resum, no?
Sí.
De dir que de vegades tens aquella sensació de que algú està organitzant la teva vida per tu i no ets tu.
Sí.
Doncs quan tinguem aquesta sensació, aturem-nos, parem i siguem conscients de què volem canviar i veiem possibilitats i alternatives que sempre n'hi ha.
Que sempre, sempre, sempre n'hi ha. Doncs moltes gràcies per ajudar-nos a rebre aquest setembre amb molta energia, amb molta força i amb aquests consells que ens donen la vida. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per fer-ho tan fàcil, eh? I a donar-me aquest espai per poder parlar i compartir.
No és un adéu, és un fins aviat, no?
És un fins aviat.
Moltes gràcies, Maria Batet. Moltes gràcies.